L'Escala presenta la primera comunitat energètica local adreçada als comerços. L'Ajuntament ha organitzat aquest dijous al vespre una xerrada sobre la primera comunitat energètica destinada als negocis del municipi. El consistori preveu que les plaques fotovoltaiques s'instal·lin aquest estiu a la coberta de l'Escola Empúries. S'incendia un dels contenidors de la Riba. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 11 del matí i en pocs minuts han pogut controlar el foc. Habitatge de la Generalitat i l'Institut Català de Finances engeguen a partir de dilluns dues campanyes d'ajuts en habitatge encarats als joves. Una es dedica als ajuts per lloguer d'habitatges o habitacions i la segona a préstecs d'emancipació per comprar un pis o una casa. El Masle encara l'estiu amb dues noves visites dins un catàleg de 10 rutes per conèixer la història i el patrimoni escalenc. Com a novetat s'estrena una visita a l'edifici de l'Alfolí de la Sal i una visita a la barraca de pescadors de la Creu. La temporada començarà l'1 de juliol i s'allargarà fins al 14 de setembre. I en esports, Berta Grabalosa es corona campiona d'Espanya de bàsquet 3x3. La jugadora escalenca ha guanyat representant la selecció catalana de bàsquet. Formada a la base del club L'Escala de Bàsquet, actualment milita al Bàsquet Girona Uni. El campionat d'Espanya jugava a Melilla. I el temps cap de setmana tòrrid, amb temperatura que de nou farà un salt tant de dia com de nit. Cel serè tot el cap de setmana. Fins aquí el butlletí d'aquest divendres 27 de juny. Més notícies al punt de les 6 de la tarda. Ara us deixem amb la Randa Mar, amb Sergi Corral. I a les 7, la informació nacional, al next vespre. Res més per part nostra i tornem dilluns. Adéu-siau, que passin bon cap de setmana.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Festival Portal Blau 2025. Les Migues, Valeria Castro, Pau Bagbé, La Lutic Bank, Cala Bento i molts més en directe al Festival Portal Blau. Del 14 de juny al 10 d'agost, música i art a la Mediterrània. Festival Portal Blau 2025. L'Escala i Empúries. Consulta la programació a portalblau.cat.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on descobrirem una nova curiositat del nostre mar Mediterrani que té molta relació amb les embarcacions i sobretot amb les embarcacions de vela. No deixarem les embarcacions de vela i anirem fins a Cambrils per conèixer quines activitats té organitzades Arjau Vela Llatina Cambrils, que aquest cap de setmana celebren la seva trobada en el mar de les festes de Sant Pere que s'estan realitzant al municipi. I acabarem el programa d'avui, com ho fem cada divendres, com ho fem habitualment, fent un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Fa uns dies ens va quedar molt clar on era estribord i on era babord. Per tant, si pugem un vaixell ja sabem on hem d'anar, si a la dreta o a l'esquerra en termes nàutics. Avui aprendrem més coses a la secció Ai, això no ho sabia, de Ràdio Arenys. Tots sabem que un vaixell de vela navega, que avança pel mar. Però tothom sap com ho fa? Per què avança encara que tingui el vent en contra? En teniu les respostes, Oriol?
Doncs sí, Marina. I tornem una setmana més. Volem descobrir coses que no sabíem.
del món de la navegació, i avui n'explicarem una de ben interessant. Segur que més d'un no ho sap. Jo, per exemple, no, ara d'entrada no ho sé. Això qui ens ho resoldrà és el Carles Ubach. Molt bona tarda.
Molt bona tarda, moltes gràcies.
Ell és el president del Nàutic d'Arenys, que ens acompanya sempre en aquesta secció de formació enginyer industrial. I avui, Carles, volem preguntar com ho fa un vaixell per navegar a vela, perquè, clar, d'entrada penses, bé, si li bufa el vent, doncs avança, però, clar, a vegades els vaixells també avancen cap on volen, quan el vent, diguem-ne, que no el tenen allò a favor. Per tant, avui volem resoldre aquesta qüestió, que segur que molta gent no sap, i jo ara mateix també ho desconec. Com ho fa un vaixell per navegar a vela?
Bé, realment és una cosa fascinant. És a dir, la primera vegada, doncs, que puges amb una embarcació, encara que siguis molt petit, i surts del port i podia sortir amb el motret i un moment diu veles amunt, motor fora, i de repente es fa un silenci i un soroll com que és realment relaxant, i estàs en contacte amb el mar i et sorprèn, dius, però com és possible que aquesta embarcació, que pesa centenars o uns quants milers de quilos, avanci només amb el vent. I això, que és fascinant, va ser una de les coses que vaig proposar, doncs, a l'Oriol, que ho proposés, doncs, a l'equip de Ran de Mar, perquè ara que hem parlat de diverses coses i hem parlat també del babord i estribord, potser sí que seria moment de poder explicar per què una embarcació es mou.
Sí.
És a dir, hem parlat abans l'últim programa, parlàvem del panet a l'hora de berenar, no? Doncs
sí.
Avui el podem tornar a agafar, el panet, tallar-li una miqueta per la popa, perquè sembli més popa,
sí.
I llavors el poseu en punxa, no?
El crostó a la part de davant.
El crostó a la part de davant, no? Llavors ja tenim el crostó a la part de davant, a la part de davant,
Visualitzem l'entrepà.
Visualitzem l'entrepà, hem tallat això. I llavors, clar, si aquesta embarcació fos de rems, uns rems, i encara que fes vent, es mouria poc. Perquè el vent, doncs, bueno, sí que podria fer una mica de pressió contra el casco de la barca de rems i fer-la moure una miqueta, però poc. Què passa? Aquesta, l'embarcació de vela, si us fixeu, té un màstil.
Sí.
Un pal llarg. No ho complicarem molt, només posarem una sola vela. És a dir, aquesta vegada només posarem una sola vela.
Sí.
I aquest màstil, doncs, aleshores, té enganxada una vela. Una vela. En el cas nostre les veiem que són triangulars. Són les veles triangulars. A l'època d'en Colón, en podem parlar, eren quadrades. I fins fa, doncs, el 1800 i tant, que eren continuant quadrades. Però ara, doncs, són veles triangulars, no? Llavors, aquesta vela, si està, diguéssim, perpendicular al vent, és a dir, com una orella de burro, imagineu que obrim la vela, la vela, està enganxada al pal, d'acord, i bufa vent de popa. Sí. Què vol dir vent de popa? En ve de darrere.
Sí.
Si el vent en ve de darrere, jo tinc una vela que li faig de suport, doncs em transmetrà la força del vent contra el pal, i el pal el transmetrà al casco i l'embarcació avançarà.
Sí, fàcil.
Sí, fàcil. Això ho entenem.
Sí,
fàcil. Per tant, si el vent ve de popa, com deia, viendo en popa toda vela, no corta el mar sinó vela, era perquè era la manera de navegar, diguéssim, bé.
Sí,
bé. Aprofito, ja que abans hem parlat d'en Colón, quan van a Amèrica, no en Colón, és a dir, tots els navegants avui en dia també, quan es cruza l'Atlàntic, no el cruzen anant cap a New York, d'acord, sinó que el cruzen baixant cap a les Canàries i anant a parar al Caribe. Per què? Perquè allà hi ha uns vents que se'n diuen alisios.
Sí.
Aquests vents bufen tot l'any amb aquest sentit, és a dir, per efectes nostres, se'n van de les Canàries fins a Caribe amb vents de popa, sempre amb vents de popa, de tal manera que les embarcacions van soles, com aquell que diu, no? No podries, llavors, i per tornar, això sí, pugen cap amunt, i naveguen d'una altra manera, que ara us explicaré. quedeu-se amb el panet, quedeu-se amb el pal, quedeu-se amb la vela desplegada, bufa el vent per la part de darrere i l'embarcació avança. Mm-hmm. Aquí es produeix un fenomen, els que estem a bordo en aquest moment, sembla que no fa vent. Mm-hmm. Per què sembla que no fa vent? Perquè, com que avancem a favor de vent, clar, no notem que el vent ens
clar,
arriba.
Anem al mateix ritme.
Anem exactament. Clar. D'acord? És a dir, jo explicar-ho també això, és a dir, sense aprofundir molt,
si però... Si estiguessis quiet, notaries el
si
vent.
Si jo estigués bien, notaria el vent al clatell, clar, d'acord? Ah. A la que obro la vela perquè el vent toqui contra la vela, aquella vent del clatell em va desapareixent perquè ara vaig a la velocitat del vent, clar, o una miqueta menys que el vent perquè tinc la fricció, però vaig així.
Sí.
D'acord?
Sí, tant, vale, clar.
Molt bé, llavors, què passa si jo vull anar a un lloc però no em ve amb el vent de popa?
Aquest és el tema, clar, que si no només podies navegar cap allà on va el vent, i en canvi les embarcacions van on volen anar.
Molt bé, aleshores, el que passa és que aquesta vela triangular, si ens hi acostéssim una miqueta, es comporta com una ala de l'avió, d'un avió.
Sí.
Les ales de l'avió, quan passa el vent, es genera una depressió. Una depressió vol dir l'aire passa més... Bueno, depressió, no vull entrar en termes d'enginyeria. Depressió vol dir que es produeix una força. És a dir, i aquesta força es descomposa de dues maneres. Una força que el fa avançar i una força que el fa anar de costat. És a dir, quan aquesta vela, que ara la tenia doncs molt oberta, la tanco a la meitat, posem pel cas, d'acord? Sí. Això em permetrà canviar una mica el rumbo, és a dir, imagineu que surto perpendicular a la costa, el vent em ve de darrere, de la platja, doncs, sí, pom, me'n vaig, ara tanco una miqueta la vela, la porto una mica cap al centre, en aquest moment em permet navegar el que en diem al través.
Sí.
Ja tenim dos noms. Un era navego de popa, quan sí, el vent em ve de darrere, de darrere, de darrere. Quan tanco una miqueta la vela, d'acord, a 45 grams o una miqueta, llavors puc anar ja cap a un costat, d'acord? Mm-hmm. Llavors dic navego al través.
Sí.
Llavors, aquesta pressió que fa l'aire sobre la vela es descomposa, ja us dic, en dues forces. Una força que em fa avançar i una altra força que em faria relliscar amb el sentit del vent.
Uh-huh.
I aquí tinc que introduir un nou element, que es diu la orsa.
La orsa?
La orsa, pels que no ho sentiu parlar, o una orsa, és un element que hi ha a sota les embarcacions de vela, clavada com un ganivet clavat cap al fondo, sí, que poden tenir aquests barcos llanerins, aquests de competició, poden tenir orses de 2 i 3 metres de fondària, no?
Uh-huh.
Llavors, què fa? La orsa impedeix que el barco se me'n vagi.
Val.
I llavors, què fa? El barco s'inclina. Com veieu el barco inclinat, és perquè fa una palanca amb la orsa.
Val.
D'acord?
Clar.
No sé, si intenteu pensar això, no? És a dir, tinc el panet, ara li he clavat un ganivet cap avall.
Surt pel fons.
Sí, li foto així. I llavors, exactament, surt pel fons, i això és el que ens serveix d'apoi, i llavors no pot, no se'n va tant.
Clar.
És a dir, no deriva tant, eh?
Sí.
Llavors, és la manera de que podem canviar lleugerament la direcció de la popa cap a, doncs, 10-15 graus a babord o a estribord, i ja em puc anar a això, d'acord? Això, de totes maneres, he canviat el vent, em continuava venint de la platja,
sí,
però ara doncs me'n vaig cap a la dreta, cap a estribord, sí, me'n vaig cap a l'esquerra, cap a babord, d'acord?
Sí.
I menys que em vaig endins, i aleshores, al cap d'una estona, ara vull tornar. Oriol, d'on te venia el vent?
Oh, de terra ens venia.
De terra.
Clar. Ho farem per tornar, amb el vent en contra.
Efectivament, el vent ens venia de terra i, per tant, no podem anar de popa, tampoc podem anar de través, perquè seria com anar una mica paral·lel a la costa.
Sí.
Llavors, és la tercera paraula que introdueixo.
Enxufar el motor, no.
Passar en cor,
no.
Navegarem de senyida.
Uh-huh.
De senyida. Què vol dir de senyida? Vol dir que atacarem aquest vent que ens ve de terra amb un angle, No podem anar directament contra el vent, però sí que podem anar, per exemple, a 40 graus del vent. Si sí. Les veles estan dissenyades perquè puguem anar a 40 graus del vent, no?
Sí.
I fent ziga-sagues...
Clar.
Si primer, imaginem, si ens hem anat cap amunt... Priscopeu, que faci una mica la història d'Arenys-Maresme, hem anat, no sé, 2-3 milles de fora d'Arenys, i el vent, doncs, em ve de terra, un vent. No és molt normal que em vingui de terra, però per l'exemple nostre, d'aquí, doncs ja
ens serveix.
Ens serveix. Llavors, què tinc que fer? Doncs si vull tornar al port d'Arenys, doncs tinc que fer una senyera una mica cap a Canet, ara me'n vaig cap a Mataró, ara cap a Canet, i a base d'aquestes ziga-zagues em vaig al final a petar el lloc de que n'he sortit, que és el port d'Arenys. S'ha entès, per tant...
S'ha entès, però no ha de ser fàcil.
A veure, no és fàcil... però és com anar amb bicicleta, és una vegada. Els nens, ahir ho comentàvem amb una junta del Club Nàutic, per la nostra base nàutica, i per la nostra, quan dic nostra, és la d'Arenys, però segur que hi ha les bases nàutiques, doncs, de Calella, de Pineda, de Cambrils, allà, del Balís, hi ha moltes bases nàutiques, passen uns 5.000 nens. I d'aquests navegant, 2.000 i pico nens, i aquests nens... a part d'aprendre a fer nusos i aprendre els vents, aprenen a navegar. I sempre els hi queda. Sí. Sempre els hi queda. És com anar amb bicicleta. No ho oblidaran mai.
Clar.
No ho oblidaran mai. I això és un esforç, doncs, que gràcies, doncs, a la federació, que vaig formar part, que quan això es va impulsar, no jo, jo estava a dintre, però se'n diu Esport Blau i la Diputació, ara que es va fer la Copa de l'Amèrica l'any passat, doncs també va haver-hi, doncs, uns quants milions d'euros que van donar a la Copa de l'Amèrica perquè 17.000 nens catalans puguin... Tant és així que aquest any ens ve gent de l'interior, gent de l'altre dia veia Tona, ostres, gent de Tona, tu, doncs encantat de la vida que vingui gent de Tona a aprendre a navegar, no? Com nosaltres quan anem a esquiar, doncs, al Pirineu, no? Aleshores, allà s'aprèn i aprenen, I aleshores aquests nens, doncs, de petits comencen amb els optimistes, I escolta, mira, si t'agrada, doncs pots baixar, hi ha regates a tots els clubs.
Sí.
Ara, per exemple, nosaltres tenim el Memorial Estruc, sí. Hi havia 120 embarcacions, fa goig, sí, 120.
I tant, home, i tant.
Fa goig, i és molt maco. Aleshores, això... doncs volia, no vull perdre més, i hem après que amb el vent, aprofitat fent impuls sobre les veles, si em ve de darrere dic que navego de popa, si em ve del costat perquè he girat una mica el timó, navegaré al través, si vaig contra vent fent ziga-zaga estic navegant de senyida.
D'acord.
La velocitat més gran s'agafa al través.
Al través,
d'acord? I la velocitat més lenta és la de popa, ja que no pot superar mai la velocitat del vent.
Clar, vas del cavall.
De baix del cavall, eh? No parlem de flocs ni d'escotes, només era el concepte aquest. Un altre concepte, sobretot de senyida, el barco, l'orsa, fa palanca i s'escora, és a dir, s'inclina, i llavors els tripulants es posen al costat de Barlovento.
Sí.
Ostres, Barlovento i Sotavento. És important, Barlovento, per fer, diguéssim, pes, és a dir, per compensar, perquè l'embarcació no és bo que navegui inclinada, sinó que té seguir les seves línies d'alguna manera.
Clar.
I llavors, aleshores, és important que en funció del vent tu tinguis més vela o menys vela. Aquesta vela tan gran, si bufés molt, 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 molt fort, ens faria sentir incòmodos. No, igual no podíem navegar correctament i tindríem, doncs, que fer-la més petita. És un concepte, tindríem prendre riscos, però ja no vull entrar aquí. És a dir, en funció del que hi ha el vent, doncs tu diràs adequant la superfície de la vela.
Clar.
Per tant, repassant, si el vent em ve darrere, navego de popa, si em ve del costat, diré que navego al través, i si navego, doncs, així amb el vent que em ve de proa, doncs diria que estic fent senyida.
Exacte, doncs home, interessant, molt interessant, la veritat, perquè veus, ara ja sabem com s'ho fa un vaixell per navegar, sobretot quan no té el vent a favor, diguem-ne, que clar, això...
Bueno, és que, a veure, sí, hi ha una frase que faig servir quan dono classe d'en Sènega, que diu, si no saps on te tens que anar, cap vent et serà favorable, no?
És dir, això també és veritat.
Si tu saps on te tens que anar, doncs tots els vents et poden ser favorables.
Clar, si saps com aquí, anar-hi...
Exactament, jo penso doncs, que el que estem intentant transmetre, almenys jo, és aquest coneixement de que, escolta, navegar, és dir, aprendre a navegar, és fàcil, és dir, és una cosa que és fàcil, Una altra cosa és guanyar una regata, però això no forma part de... Això no ho sabia, això no és de cosa, no? Però navegar és fàcil i és divertit, és relaxant, t'entra gana. Jo jugava a futbol amb l'Arenys, els juvenils, eh?
Carles, doncs, moltíssimes gràcies per aquesta estona avui, que ha sigut molt interessant, certament, conèixer la navegació, aquestes pinzellades de navegació que són molt interessants i que... les desconeixia jo mateix i segur que molta gent que ens ha escoltat aquestes qüestions les desconeixia. I tornarem encara un altre dia abans d'acabar la temporada, Carles?
Sí, per favor. I el panet ara ja podeu treure...
Ens el podem menjar.
El ganivet, la orsa, ja podeu treure...
El màstil.
I ens
el mengem.
I escolta, que tinguem doncs bon profit, bona tarda i que acabem de passar un bon dia.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
I ara el que volem fer és continuar navegant a vela i per això anem fins a Cambrils. Aquest cap de setmana s'estan celebrant les festes de Sant Pere ahir a Cambrils i des de l'organització Arjau Vela Llatina tenen pensats i preparats diferents actes per tots els públics. En parlem amb la seva presidenta, Lluïsa Gené. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Hem de dir que ja està tot a punt per aquest cap de setmana.
Sí, bueno, estem acabant d'arreglar quatre coses, però sí, està tot a punt.
Expliquem-ho bé, per la gent que no ho sàpiga, aquest cap de setmana tindrà lloc a Cambrils una trobada de diferents embarcacions de vela llatina, no és així?
Correcte, és la setzena, perdona, espera que et diré, dotzena trobada de vela llatina i és la 19a Festa de l'Orneig.
Què és la Festa de l'Orneig?
La Festa d'Ormeig la fem el divendres 26 de juny i és la que representació, diguéssim, d'una manera de pescar que fèiem antigament els nostres avis i fem una exhibició, diguéssim, de com tirem l'artet i la recollida. Llavors també fem una mica de la venda de peix i com es feia la subhasta.
Això per la gent que mai ho hagi vist, que si no ho han vist mai és molt curiós, jo recomano veure-ho, com s'ho ha d'imaginar? Perquè hi ha embarcacions, hi ha xarxes, però és tot també molt arran de platja.
És que realment treballem una mica arran de platja perquè també participi la gent. És a dir, nosaltres el que fem és s'atira l'artet i de punta, o sigui, hi ha dos caps, diguéssim, d'un costat a l'altre, fa com un semicercle, una mitja lluna, llavors una embarcació es tira cap dintre per tal de poder recollir més el peix i l'art se tira des de la platja, va fent un semicercle i a l'altra punta hi haurà un altre grup de persones que tindran l'altre cap. Llavors, a poc a poc, se'n van estirant a l'art cap a la platja i així van pescant. És així com se feia antigament.
I pel que fa a la subhasta i a la venda és molt diferent actualment?
Bueno, ara actualment entenc que és tot electrònic i bueno, sempre sí que hi ha algú que canta, però actualment és molt més electrònic, més digital i ja antigament se feia com se fos subhasta amb altres paradistes o una mica el mercat, diguéssim, a l'antiga.
Sí, ara ho comentaves, hi ha molta electrònica, fins i tot a l'hora de les embarcacions, a l'hora d'anar a pescar, tenen radars, poden saber en qualsevol moment on es troba l'embarcació, on hi ha peix per capturar. Aquesta forma de pescar era molt efectiva?
Bé, en aquella època... hem de reconèixer que hi havia més peix. Potser no hi havia tanta venda, però sí que hi havia més peix, amb la qual cosa sí que la pesca era efectiva. L'altra cosa és si ens portava diners a casa, però peix n'hi havia més.
És la 19a edició que feu d'aquesta festa de l'Orneig. Hem de dir que és una festa que atreu bastant de gent curiosa que desconeix a aquesta forma de pescar.
Bueno, ho fem a la platja, això ens marca molt el fet de que pugui haver molts curiosos, ens ajuda també que ens visibilitza i també participa a totes les diverses associacions, per exemple les dues associacions del REM, tant el Vent d'Estrop com el REM Cambrils, Participa també, ens ajuda el Club Nàutic. Hi ha molta gent que participa, amb la qual cosa ens ajuda molt a la visibilitat.
I també la gent, hem de dir, que també va caracteritzada, les persones que estan pescant d'aquesta forma.
Sí, sí. Sí, a la subhasta, no la subhasta, com el fet de, diguéssim, de l'arribada del peix i la recollida, sí que intenten anar caracteritzats, perquè és una manera també de poder abocar, no?, el sistema antic.
Per què és interessant, o per què creieu que és interessant explicar com funcionava, com era aquest sistema antigament, i més ara en un moment que aquest sector, el de la pesca, però també podríem parlar de la ramaderia, es desconeix molt?
Perquè és una manera també de recuperar el que és el patrimoni material. Parlem molt de patrimoni material i ens fixem en moltes elements, però un dels elements importants és els antics oficis, o els oficis que encara existeixen, però que s'han fet una modernització via temes digitals, via modernització per diferents tecnologies i elements que s'han millorat, però també és de reconèixer que l'ofici en l'inici té una artesania i és un patrimoni material la recuperació d'aquest.
Més enllà d'això, d'aquesta festa de l'Ormeig, que tindrà lloc el dissabte, no?
Sí, no, el divendres. El divendres 27 és la festa de l'Ormeig, i el 28, que és el dissabte, tenim les cucanyes.
Això, el divendres també feu aquesta dotzena trobada de vela llatina. Aquest cap de setmana passat ja participàveu en una trobada fora de Cambrils, a Torredembarra. Com va anar?
Correcte. Molt bé. La veritat és que nosaltres vam acompanyar més que participar, perquè tenim problemes amb alguna embarcació i no hem pogut assistir tal com haguéssim volgut en un altre moment. Però bé, contents, perquè sempre ens agrada participar en totes les trobades que es fan, i és una manera també de fer xarxa.
Aquesta trobada de vela llatina que feu, podem dir que el divendres ja es podran veure embarcacions, no?
Sí, formaran part. En principi, l'arribada de les embarcacions preveuen, de fet n'hi ha hagut alguna que ja ha arribat avui, es preveuen una mica escalonades, i per tal de que el divendres es puguin ser tots aquí. Alguna potser ens arriba el dissabte, però en principi ens arribaran totes el divendres.
Quantes embarcacions hi haurà de vela llatina, i d'on venen?
Confirmades tenim unes 14, ens venen de Torredembarra, Calafell, Ametlla de Mar, Móra d'Ebre, i crec que me'n deixo alguna i no voldria, i de diversos llocs de la costa catalana.
La trobada també ve precedida d'un seguit d'actes, no?
Sí, la trobada és un element que ens ajuda també a poder organitzar altres activitats, i una d'elles ha sigut el del dissabte, que és el de les cucanyes, que és el fet de que podem també recuperar una mica les activitats que fèiem per Sant Pere, que és feien sobretot al moll amb la gent jove de mar, i és una mica també de festa.
L'activitat de les cucanyes, per la gent que no ho sàpiga, s'instal·larà una cucanya allí al moll i podrà participar tothom.
Bueno, nosaltres hem fet tres tipus de cucanya, que és una mica la recuperació de les festes que es feien, o de les activitats que es feien. Una era el pal ensuat, que n'hi diu ensabonat, l'altre el tema d'agafada de les cindres, i després fan una mica una representació al Camp del Club Natació per tal de demostrar com se feien curses de nedant. Llavors, en principi, si voleu participar, s'ha de fer un mail a campdelscucanyes@gmail.com per poder inscriure. I majoritàriament, bueno, majoritàriament no, en general ha de ser major d'edat per inscriure.
Més enllà d'això, també hi haurà una conferència.
Bueno, el dia 25 i 26 fem dues conferències. La primera conferència és homenatjar a Julio Cañades, que va ser un dels primers formadors que va tindre canvis pel tema de treure les titulacions de patrons i mariners i de mecànics pels propis pescadors, i que ara fa 30 anys de la seva... 25 anys, perdona, de la seva mort, si ho dic bé. I el següent dia es fa un homenatge al Vicente García Delgado, que ell és un professor de la Facultat Nàutica, que ens ha recuperat una mica la manera de navegar amb vela llatina, i ha escrit un manual juntament amb la Federació per tal de fer una recuperació adequada de la manera que es navega. i s'ha de formar el navegant de la vela llatina, perquè no, la vela llatina no és una embarcació igual que una vela normal, i per tant necessita tota una sèrie de coneixements per tal de poder-ho aprendre per navegar.
Per on ha de passar aquesta navegació per vela llatina? En què es diferencia?
Doncs tenim des de diferents sistemes de nomenclatures amb el tema d'encordatge, tant de veles com de sistema de màstils, diguéssim. La vela llatina té dues veles, tres veles en principi, quan una vela gran, dos veles petites. També té un sistema de màstil que és movible, diguéssim, que és variable. En canvi, si ens fixem en un 470, que seria un veler esportiu habitual, només té un màstil, només té dues veles. Bueno, és un sistema diferent i, a més, no van amb encordatge, sinó que hi ha més cable metàl·lic. Hi ha un sistema totalment diferent. És molt més, diguéssim, podríem dir més mecànic, i el nostre, diguéssim, és molt més tradicional, i també influeix una mica la força física, que tampoc no necessites força física, sinó que necessites una mica de destresa, i llavors, pues, bueno, tens unes variants. I això és necessari, pues, tindre un aprenentatge, i no tothom aquest sistema de navegació el coneix, i per tant s'ha de saber transmetre bé per poder lidiar amb la situació que puguis viure al mar.
És una forma més de divulgació, diguem-ne.
Correcte, del patrimoni material. Ara, per exemple, en el món de la, bueno, la federació, juntament amb una sèrie de països, s'ha promogut que es pogués presentar el sistema de vela llatina com a patrimoni cultural immaterial a la UNESCO, per tal de poder sensibilitzar el fet de que és un sistema de navegació diferent, i per tant s'ha de conservar.
Més enllà d'això, l'altra xerrada, l'altra conferència que has comentat, porta per nom la formació nàutica dels pescadors cambrinlencs, l'exemple de Julio Cañadas Roca, que ja has dit que és un petit homenatge. També és una forma de divulgar la formació que tenien els pescadors, no?
Bueno, és que, curiosament, en Julio va ser un home que va formar gairebé, podríem dir, des dels anys 40 fins als anys 80, tota una sèrie de generacions. I el fet de que estigués tants anys formant també el que és la normativa legal, va anar canviant, i això feia que cada vegada tinguessin unes diferents necessitats per tindre la possibilitat d'aconseguir el que se'n diu els papers, o els, no?, de patrons i de mecànic. I això va fer que en Julio sempre estigués acompanyant-los per tal de poder aconseguir tota la paperassa que els necessitaven ells per poder sortir a la mar, no? I és una persona que va viure molt discretament, que malauradament va morir també molt discretament, i crec que era bo, dintre d'enguany que havíem treballat amb el tema de la formació, que es posés en valor, i se farà una taula rodona amb la família i amb gent que ha sigut formada i que volen parlar una mica de com ell explicava la manera d'aprendre, no?, com descobrir o desxifrar les cartes nàutiques, o, bueno, aprendre les senyes, bueno, coses que eren necessàries per poder sortir a pescar.
Enguany heu volgut donar pe en aquestes xerrades. Entenc que forma part d'aquesta intenció de divulgar diferents aspectes tradicionals del mar que teniu.
Bueno, nosaltres, independentment de les trobades que sempre fem, nosaltres necessitem també tindre en compte, reconèixer també el patrimoni que tenim. I la nostra feina és aquesta, no?, anar recuperant conceptes que ens fan ser rellevants, si no, no tindria massa sentit, no? O sigui, nosaltres no només ens trobem i naveguem, sinó també volem recuperar tot l'element que ens ha portat aquí, no? I tots els avantpassats que van treballar d'una manera i van utilitzar la vela llatina com a eina pel treball, perquè no ens podem oblidar que la vela llatina no era una embarcació d'esbarjo, sinó una embarcació de pesca, doncs tot el seu voltant és el que ens fa goig poder recuperar i poder posar en valor. I per nosaltres és important això.
La gent que vulgui veure aquesta trobada, la festa de l'Urnet, ja ho hem explicat, és divendres, però la trobada, les embarcacions de vela llatina, com ho podrà fer?
No, estaran al moll des del divendres i fins al diumenge, que sortiran ja cap a la cala majoritàriament. i que hi ha la següent trobada el cap de setmana següent, i en principi podran estar a passejar-se pel moll de Cambrils i podrem visitar i veure les embarcacions que hi ha. De fet, el dia de les cucanyes elles faran una cercle on marcaran el límit per les cucanyes per tal de que no hi hagi cap mena d'interrupció cap a altres embarcacions, i si marqui, elles estaran exhibides, és a dir, que es poden passejar per la zona i podem veure-ho. I els convido a que vinguin, també fem un bar musical, vull dir que fem una mica un ambient per tal festiu, per tal que la gent s'hi pugui acostar i visibilitzar-la.
I pel que fa a les conferències, també si ens pots dir dies i hores per la gent que estigui interessada.
Doncs mira, a les conferències les dues es faran al Centre Cívic Les Basses, i l'hora totes dues seran a les 7:30, per tal de que tothom que pugui s'hi acosti. És aquí a Baix a Mar, bueno, a la zona del port, i és el Centre Cívic de Les Basses, i és a les 7:30 de les 2.
Ja per acabar, suposo que la intenció és que si tot funciona i tot va bé, l'any que ve també poder repetir conferències i poder repetir també cucanyes i tot.
En principi les trobades són bianuals, però a les cucanyes i les conferències sí, intentarem sempre repetir-les. Potser no seran tantes, potser més de dues en tindrem una de conferència, i estem a l'expectativa de les cucanyes, de la resposta de la gent per poder-la repetir.
Doncs moltes gràcies, Lluïsa Gené, per atendre'ns aquesta tarda aquí a Randamar, i esperem que tot vagi molt bé.
Moltes gràcies a tu. Una abraçada.
Les càpsules del mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts un dia més a les Càpsules del Mar, un espai on coneixem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serveixen per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani els podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcea. Ells ens acompanyaran al llarg de totes les càpsules del mar. L'Associació Cetàcea és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquestes espècies. És per això que avui, de la mà de la Sílvia Juncà, coneixerem el dofí mular. Sílvia, molt bona tarda i gràcies per acompanyar-nos un cop més a les càpsules del mar.
Bona tarda, moltes gràcies a vosaltres.
El dofí mular, Sílvia, quin és el seu nom científic?
Dofí mular o dofí comú?
Dofí comú, perdó. Dofí comú. Ens hem confós aquí, dofí comú.
Ens hem confós, però és una confusió normal, perquè el dofí mular és el que veiem més habitualment. Però hi ha el dofí comú, que és el
és
que parlarem.
És una confusió habitual, doncs, sí. Em pots perdonar, eh?
Perdonat estàs.
Si et sembla, coneixem, doncs, més característiques de la seva morfologia i com podem identificar-lo.
Sí, doncs, el dofí comú, el seu nom científic és Delphinus delphis, i es tracta un dels dofins més petits del Mediterrani. Els individus poden mesurar poc més de 2 metres de longitud. És un dofí estilitzat, a diferència de potser el dofí mular, que és més robust, aquest és més estilitzat, i té una aleta dorsal que és una petita i bastant triangular, situada ben bé a la meitat del cos. I una cosa molt característica és que, depenent de l'individu, aquesta aleta dorsal pot ser de coloració o totalment fosca, o bé presentar una taca blanca-groguenca de mida variable i de forma variable. Aquesta taca ens pot ajudar a identificar l'individu individualment, no? De veure, reconèixer els diferents individus. I aquesta, la seva coloració fa que sigui una de les espècies de dofins més vistoses. Té el dors tirant a fosc, gairebé negre, i als costats presenta un patró de coloració que fa una forma d'un rellotge de sorra, però com si estigués posat en horitzontal. I la part del davant d'aquest rellotge seria un color entre blanc, groguenc o ocre, i la part posterior un gris més clar. A la zona cefàlica, al voltant del cap, hi destaquen unes línies, val? I una d'elles uneix els ulls per la part frontal, de manera que alguns individus que tenen aquesta línia molt marcada sembla que tinguin un aspecte una mica com d'enfadats, no? Com si tinguessin les celles així juntes, no? I després té una altra línia, una altra ratlla que va fins a l'aleta pectoral. Com la resta de cetacis, gairebé tots, o de dofins, almenys, el ventre el tenen de color bastant blanc.
Uh-huh. Com es comporta el dofí comú? Quin és el comportament amb el que el podríem identificar?
Doncs és una espècie que, quan la solem a veure, té una natació força activa, força ràpida, a diferència d'altres espècies que hem anat parlant, i pot assolir grans velocitats de natació. Se'l sol observar en grups relativament petits, val? Però l'hem arribat a veure i se'l pot veure en agrupacions molt grans d'individus. Agrupacions de fins a 200 individus no són infreqüents. I tampoc és estrany, com altres dofins, veure fer salts acrobàtics fora de l'aigua o fer natació molt sincronitzada entre ells.
Mm-hmm. Quin tipus d'alimentació tenen? De què mengen?
Sobretot s'alimenten de peixos, petits peixos pelàgics. Pelàgics vol dir que viuen a la columna d'aigua, no? I altres peixos més grans també, i en menor mesura, a diferència dels caps d'olla, potser cefalòpodes també en poden menjar, però en menys mesura.
Uh-huh. A quines zones del mar Mediterrani el podem trobar? On és, a quines zones el podríem veure?
Doncs també es troba distribuït sobretot a la conca occidental del Mediterrani, i en especial el veiem més freqüentment al mar d'Alboran i a l'estret de Gibraltar, al sud-est de la península Ibèrica. A la conca oriental també el podem veure i és freqüent en aigües al voltant de Grècia. Concretament aquí el Garraf, com hem dit, que era més potser habitual del sud de la conca occidental, aquí a la part més nord és una espècie poc freqüent. A diferència del que diu el seu nom, dofí comú, aquí és el menys comú dels dofins. El veiem molt poquet. Des del 2021, però, sembla que l'anem veient una miqueta més i anem registrant uns 3-4 albiraments de l'any. Contrasta molt amb el gran nombre d'albiraments que tenim d'altres espècies.
Uh-huh. Durant quina època de l'any? És a dir, quan podem veure'l?
Doncs, una vegada més, és una espècie resident al Mediterrani, vol dir que no surten tot l'any del Mediterrani, per dir-ho així, i per tant el podíem veure en qualsevol moment. Donat que aquí el Garraf nosaltres el veiem molt poc, es fa difícil poder afirmar si hi ha alguna certa estacionalitat de l'espècie o no. Uh-huh.
Per acabar, quines són les principals amenaces que posen en perill la supervivència d'aquesta espècie?
Doncs també és una espècie que, com el seu nom diu, comú, és bastant comuna a tot el món, però la subespècie d'aquí al Mediterrani concretament es troba en perill d'extinció, perquè ha deixat de ser una espècie bastant comuna com era abans a ser molt rara o gens habitual en algunes parts del Mediterrani. Alguns estudis apunten que això podia ser conseqüència per la competència amb els recursos, amb l'activitat pesquera, i que aquesta competència hauria provocat gradualment l'extinció en certs punts, no? Altres factors en aquest decreixement podien ser la captura accidental, també en arts de pesca, no només la competició directa pel menjar. Sobretot això va ocórrer a finals dels 90. I bé, contaminació, canvis ambientals com generals que afecten a totes les espècies de cetacis.
Uh-huh. Una pregunta que sempre em faig és, tots els dofins són tan juganers com sembla, no? Allò a les pel·lícules, que sempre són tan juganers quan te'ls trobes?
Sí, evidentment el que veiem a les pel·lícules són animals en captivitat, de vegades nascuts inclús en captivitat, i per tant no té absolutament res a veure amb el que veiem en llibertat, però depèn del dia, sí, els dofins poden ser juganers, el que passa que no acostumen a fer aquestes virgueries que veiem lamentablement una mica, no? En pel·lícules o inclús en zoològics o en dofinaris, no? Però sí, hi ha dies que poden estar molt amb ganes de jugar, s'acosten al vaixell, s'acosten a la proa, de vegades inclús tenen ganes de jugar entre ells, salten, es revolquen i tenen un gran ventall de comportaments.
Mm-hmm. Per acabar, Sílvia, alguna curiositat d'algun darrer albirament, tot i que ja sé què ens has dit, que és el seu nom diu que és el dofí comú, però potser a vegades és el que menys es veu aquí, les coses del Garraf, perquè és per on us moveu vosaltres.
Sí, el veiem poc, uns pocs albiraments i pocs individus, però aquest any, mitjans de juny, vam tenir un albirament molt sorprenent, perquè era un grup molt gran, de fins a 200 dofins comuns. Sí que havíem vist aquest tamany amb dofí llistat, que és el dofí més habitual que veiem, però de cap de les maneres ho havíem vist amb un grup tan, tan, tan gran de dofins comuns. Es feia impossible poder-los fotografiar a tots.
Alguna cosa que us digués el perquè de aquesta possible albirament de tants, tants junts?
No, no ens podem atrevir a fer especulacions, em sap greu.
Fantàstic, doncs Sílvia, recordem com sempre per acabar la càpsula que hem de respectar sempre aquest entorn d'aquestes espècies quan sortim a mar i que és important, vetllar per no molestar-los a mar.
Exacte, en el cas de cetacis hi ha una normativa que ho regula, la seva aproximació, el seu encontre, la seva navegació al mar, i aquesta normativa el que diu és que hi ha una zona de 60 metres al voltant d'un grup de cetacis a la qual no ens hi hauríem d'acostar, sempre els hem d'observar des de la distància, sempre amb l'embarcació paral·lela en la direcció, la trajectòria que portin els animals. En el cas dels dofins acostumen a tenir una trajectòria bastant fixa, per tant és tan fàcil com els podem veure, però només des de la distància i una estona, per dir-ho així. I la pregunta que ens fan normalment és: què passa si són ells els que venen a proa a navegar, no? En aquest cas, evidentment, no podem fer-hi res. L'únic que podem fer és mantenir el rumb, en cap cas girar sobtadament el rumb si els dofins tenim la sort que se'ns acostin a la proa, i disfrutar amb el màxim respecte possible.
Disfrutar de l'espectacle. Doncs Sílvia Junca, de l'Associació Cetàcia, moltíssimes gràcies un cop més per estar amb nosaltres en aquestes càpsules del mar.
Recte final, ara sí, de la Randa Mar d'aquest divendres, i el que volem fer és, com fem cada divendres, fer un repàs, fer un cop d'ull a tots els actes i a tots els esdeveniments que hi haurà aquest cap de setmana arreu del nostre territori. I així com ho fem habitualment, comencem per la Costa Brava. Sergi, què hi farem?
Darrer cap de setmana de juny, amb una sèrie d'actes amb molt regust a mar, començant per avui divendres mateix, aquí a l'Escala, a les 7 de la tarda, al Maram, al Port, una nova edició de la cuina de pescadors. I si parlem del peix i si parlem de l'Escala, és cita indispensable aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge, la festa del viu en blau, on el peix blau hi té un gran protagonisme. Amb dues cites. Dissabte, a les 12 del migdia, hi ha proposada una sardinada popular a la Riba. I diumenge, un vermut de peix blau, també de 10 a 12 del migdia, al mateix indret, aquí a la Riba, al costat de la platja. Divendres, dissabte i diumenge és festa major a Sant Pere Pescador. Recordem que el dia 29 és la diada de Sant Pere. Dissabte, a les 11 del migdia, a l'Alfoli de la Sal, aquí a l'Escala, s'inaugura l'exposició Lluís Roure, 80 anys de memòria. Diumenge, a les 11 del matí, a Cadaqués, hi ha programada la ruta Josep Pla. I diumenge, a l'Estartit, a les 5 de la tarda, hi ha la primera trobada de gegants mariners a l'Estartit. Oriol, sé que tu això t'agradarà i molt. Apunta-t'ho a la llibreta. Doncs això, que passeu molt bon cap de setmana a tots. Ens hi tornem a trobar-hi dilluns. A reveure.
Costa Brava, baixem fins al Delta de l'Ebre, de punta a punta de Catalunya, on la Leida també ens ha preparat diverses activitats a Leida.
Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per aquesta zona de les Terres de l'Ebre, on ja sabem, ens imaginem com a tot arreu, que apretarà la calor, però tenim diverses activitats per portar-ho millor. Per exemple, el dissabte 28 de juny, al Parc Fluvial de Deltebre tindrà lloc el Dia de l'Orgull, una jornada amb activitats diverses per celebrar la diversitat, la igualtat i el respecte. Hi haurà una lectura de manifest, diàleg i vivències, i una ruleta per endevinar les sigles LGTBIQA+. Seguim. Del 27 al 29 de juny, el municipi costaner de l'Ametlla de Mar acull les festes de Sant Pere, la celebració de les festes d'estiu d'aquest municipi, amb un cap de setmana d'activitats diverses per a tots els públics. També us proposem conèixer les aus del Delta de l'Ebre amb una sortida ornitològica que tindrà lloc el dissabte 28 de juny a les 4:30 de la tarda de la mà de Mont Natura Delta, per aprendre a identificar i conèixer els ocells més comuns del Delta de l'Ebre. Els i les participants podran veure espècies com el Bernat Pescat, caire, el martinet blanc, el flamenc i diferents espècies d'ànecs, per exemple. I per als amants de la música us proposem anar a Flix, a les piscines municipals, on tindrà lloc el Festival Pingüí amb propostes musicals refrescants i plenes d'energia. I fins aquí l'agenda de les Terres de l'Ebre.
Deixem el Delta de l'Ebre i marxem cap a les costes del Garraf per veure quines propostes ens fa en Carles. Carles.
Doncs com bé dius, Marina, cap de setmana mariner, amb les festes de Sant Pere que a Vilanova se celebren amb passió. Comencem per ordre. Dissabte al matí, l'Espai Far de Vilanova aprofita per fer la seva activitat de puja a la barca. Es tracta de visitar la barca de l'ofici petit, en aquest cas la Nova Míriam, i després fer un tastet mariner als jardins de l'Espai Far. Una proposta per conèixer el món de la pesca i la gastronomia marinera de la mà dels seus protagonistes, els pescadors de Vilanova. A la tarda arriba la processó marinera en honor al patró de Sant Pere. A partir de 6:45 de la tarda i des de la plaça de la Immaculada Concepció, baixada de la imatge de Sant Pere acompanyada de la banda de música Mestre Montserrat des de l'església fins al moll. A l'arribar a la plaça de les Xarxaires, plantada dels valls del Cercavila, i tot seguit es dirigiran al moll pesquer de la Llotja. Allà, embarcament de Sant Pere, que donarà el tret de sortida a la tradicional processó marítima. La imatge de Sant Pere es traslladarà a la barca de la Seu, que sortirà a mar acompanyada d'embarcacions empavessades. De nou es farà la benedicció d'embarcacions i arts de pesca a càrrec del mossèn Àlvar, rector de la parròquia de Mar. En tornar en terra, donarà inici la processó de pujada amb la imatge de Sant Pere portada en un ballard. En acabar i arribar a una altra vegada a la plaça de la Immaculada Concepció, ballada final de les colles i encesa conjunta de les colles de foc. A 9:15 del vespre al Mercat de Mar es farà la 16a degustació de tapes variades, un mar de tapes elaborades amb productes que habitualment venen a cada parada. Anem, doncs, ja a diumenge. Diumenge al matí, portes obertes a l'Espai Far i inici dels actes en honor a Sant Pere. A 11:15, missa cantada en honor a Sant Pere Pescador. I a 12:15, a la plaça del Port, homenatge als morts a la mar i tot seguit ofrena floral a la gent de la mar. En acabar, homenatge als pescadors jubilats i a les viudues. Au, doncs, cap de setmana carregadíssim d'actes per celebrar les festes de Sant Pere aquí a Vilanova i la Geltrú. Nosaltres ens retrobem dilluns vinent aquí, a Arran de Mar.
Del Garraf fem aturada al Maresme, on l'Oriol també ho té tot preparat per aquest cap de setmana, Oriol.
Doncs aquí al Maresme, Marina, tenim més festes majors, eh? Ja saps que aquí anem d'una festa major a l'altra sense temps de descansar entremig. Mira, aquest cap de setmana li toca a Canet de Mar, que celebra la seva festa major en honor a Sant Pere i Sant Pau. Amb ple d'activitats per totes les edats, el poble es transforma en un escenari vibrant de música, de cultura popular, de foc, d'espectacles i de tradició. Avui es fa l'acte de presentació del nou escut de Canet de Mar i també el pregó a càrrec de la colla de geganters de Canet de Mar, que enguany celebren el seu 40è aniversari. Dissabte fan la trobada de gegants i també hi ha música amb orquestra Excel i nit de barraques. Diumenge és la diada de Sant Pere i Sant Pau, el dia gran de la festa major, i hi ha ofici, vermut, concert i ball amb la Rosaleda i castell de focs. I per si aquesta festa major és poc, doncs el Masnou. El Masnou també és festa major de Sant Pere. El pregó d'ahir va invocar la deessa Hècata. Abans del pregó va omplir de vida amb tres cercaviles, terra, mar i foc. Cadascú triava què volia, la força de la terra, l'empenta del mar o la passió del foc. Avui a la nit hi toquen els buhos i demà hi ha la trobada de gegants, sopar popular, correfoc infantil, castell de focs i concert de la Loca Histèria. Diumenge toquen els Rigui per Xics, hi ha el correfoc adult i concert i ball amb orquestra Meravella. També el cap de setmana és la festa del barri del Pla d'en Buet de Mataró. Demà hi ha sopar popular i música i diumenge la segona tronada al Buet. És una concentració de batucades. Més coses. Dissabte a les 9 del vespre a Llavaneres, en el marc de la Revetlla de Sant Pere, el patró del barri mariner, s'organitzarà una sardinada solidària. Els beneficis aniran destinats a Llavaneres contra el càncer. I aquí, a Arenys de Mar, també tenim festa. El diumenge 29 cremem la bota. A les 11 del matí hi ha taller taller de fanalets i a un quart de deu de la nit a l'església, completes i commemoració històrica dels orígens de la festa. És el 339 aniversari de la dedicació del temple parroquial. A tres quarts de deu de la nit es fa una encesa de llumetes i a les 10 la crema de la bota, pròpiament dita. Tot seguit hi haurà una tronada aèria des de la platja. Ja veus que un munt d'activitats, però és que ens estem preparant per la festa major d'aquí d'Arenys de Mar, per la de Sant Zenon, però això serà ja la setmana que ve. No parem, Marina, no parem.
Arenys de Mar no para ni tampoc es para aquí a Tarragona, on aquest dissabte a partir de 6:45 hi haurà Diada Castellera al Pla de la Seu, organitzada per Xiquets de Tarragona, i on actuaran els Xiquets de Tarragona, els castellers de Vilafranca i els castellers de Sants. També aquest mateix dissabte, festes de Sant Pere al Serrallo. El Serrallo pràcticament estaran de festes fins passat el Carme. Hi haurà el Correfoc, hi haurà també aquest dissabte al Serrallo festa a la nit, al pregó de la mà del vicepresident de la Confraria de Pescadors, tot això a partir de les 5 de la tarda i fins ben entrar a la matinada. I diumenge hi haurà la missa de Sant Pere, també hi haurà la processó de Sant Pere al Serrallo i al migdia hi haurà la pollada, tot per celebrar el patró dels pescadors.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop, ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por, fent el mort. La vida passa igual, però és que t'ho juro, he perdut la por a fer-me mal. Si el mar és la mort, jo sóc el mar.
I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest divendres 27 de juny del 2025. Nosaltres marxem, però tornarem dilluns, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Molt bon cap de setmana.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Vull cridar que estimo, saltar lluny i perdre el cap, jugar a submergir-me per un cos ser estrellat. Mai...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
Just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
Are you worried about
it right now? Keeping dreams alive. 1999 heroes. Are you worried about it right now? Swimming in the floods. Dancing on the path
below.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Time comes. És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.